A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze, amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Oficina del Parlament Europeu i també la Secretaria per la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. Benvinguts a l'Hora d'Europa. En uns moments parlem, bé, de moltes coses perquè n'han passat moltes. Dos mesos després del 20è aniversari de la caiguda del mur de Berlín, el Tractat de Lisboa en vigor des de l'1 de desembre del 2009, els recents nomenaments al capdamunt de les institucions europees amb una nova Comissió Europea liderada de nou per Durão Barroso, amb la pèrdua de pes mundial a favor de la Xina, i a pocs dies, bé, ja avui oficialment la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea en actiu fins al mes de juny. Avui el dia en què el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comparegut davant del Parlament Europeu a Estrasburg per presentar el programa de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea. Joaquim, bon dia, bona hora, bon any.
Molt bon dia, bon any.
Per refrescar-nos la memòria també, com funciona això de les presidències?
Bé, fins ara, perquè amb el Tractat de Lisboa hi ha certs canvis, fins ara cada 6 mesos, que és el que ens estava d'alguna manera condicionant, allò de que malgrat Europa funciona, seguim encara amb la brometa aquella, si haig de trucar a Europa, qui haig de trucar, perquè cada 6 mesos hi ha algú que la representa, doncs cada 6 mesos hi ha el que són les presidències rotatòries. No? I en aquest cas, una de les coses que acabem al Tractat de Lisboa, per exemple, per no fer-ho complicat i la gent ens entendrà perfectament, és aquest nomenament del senyor Van Rompuy, sí, que d'alguna manera, quan es digui quin telèfon haig de trucar, i ho va dir el Zapatero fa poc, a mi no em truquin, truquin en aquest senyor. És a dir, d'alguna manera, malgrat cada 6 mesos un estat membre seguirà presidint, el que diem, les reunions, etc., hi haurà ja un senyor que estarà per sobre, d'aquest cas del Zapatero de torn, de
que
cada
estarà,
estat,
que estarà que sempre per sobre.
Serà per sobre sempre i serà el que, en un moment donat, en vez de dir aquí haig de trucar, que ara no me'n recordo qui presideix, vull dir, trucarem a aquest senyor, primer punt. Segon punt, que a partir d'ara, una de les coses que canviarà, i aquesta és l'última presidència que es farà, és que totes les reunions que es fan durant presidència, les més importants es fan en el territori de l'estat que en aquests moments presideix. A partir de la presidència següent, això es farà ja sempre a Brussel·les. Per tant, guanyarem amb eficàcia, transparència. Però, clar, fer aquest muntatge per 6 mesos, no et pensis, vull dir, és complicat per a cada país, evidentment no solament els costos econòmics, sinó també de seguretat, logístics, etc. I, per tant, això també es anirà simplificant.
És a dir, totes aquelles reunions...
Sí, s'acabaran
fent a Brussel·les.
Qual vol dir que, excepcionalment, en alguna ocasió alguna, s'acabi fent a l'estat que presideix o qualsevol altre lloc.
D'acord, perquè tothom ens entengui, aquell muntatge que es va fer a Barcelona en el seu dia d'alta volada, es podrà fer si s'escau, però no serà la norma.
No serà obligatòriament que dius totes les reunions importants s'han de fer territori, en aquest cas a l'estat que presideix, com pot ser l'estat espanyol, i per això una de les coses que hi ha és aquell calendari que tothom deia, però a la comunitat autònoma nostra què es fa? A la meva ciutat què es fa? Quines reunions donaran? Ens donaran la de treball, la d'immigració, la de seguretat, la de treball és la setmana que ve per sobre a Barcelona, no?
D'acord.
I que serà prou important justament perquè estem parlant d'un tema molt sensible amb una crisi molt notable, per tant, o per exemple la que parlarem de la Mediterrània, també una de les prioritats en quant a l'acció exterior de la Unió Europea, no? I que interessa a l'estat espanyol, els dos eixos que ens interessen a nosaltres són la Mediterrània i Amèrica Llatina, per tant la de la Mediterrània es farà a Barcelona. Està molt bé i tal, però això canviarà la propera presidència perquè totes aquestes, de norma, es faran a Brussel·les, el qual no vol dir que excepcionalment es consideri oportú fer-ne alguna a l'estat que pugui presidir, que podria passar per allò de no trencar de cop. No? Sí, però això anirà canviant. Jo amb el Tractat de Lisboa, que jo crec que poder és un tema que evidentment la gent no l'ha de conèixer, però sí que conegui que existeix i que això són unes noves normes que ens fan, teòricament ens hauran de fer funcionar molt millor, doncs hi hauran canvis, i aquest és el primer, no? El Zapatero diu, miri, no em trucaran a mi, truquin a aquest senyor. I aquest senyor ja ha convocat una reunió l'11 de febrer a Brussel·les per parlar de tot un seguit de temes, vull dir que aquest senyor també haurà de dir, o començo a actuar, o seré allò que se'n deia...
O se'n menjarà.
Anaves
a dir, seré un titella.
Anem per aquí i ens hem entès tots.
Perquè, esclar, el senyor Van Rompuy haurà de demostrar de demostrar, diguem-ne, una certa personalitat davant de tot això. Com quan parlàvem bé, si el senyor Van Rompuy fos Sarkozy, tothom ja sabria qui trucar, oi? Però això haurà de guanyar pols, això.
S'haurà de guanyar pols i, a més, té un avantatge i una dificultat. La dificultat és que, esclar, no hi ha res escrit, és a dir, per tant, no hi ha un guió que tothom sàpiga, per tant, s'ha de fer ell el guió i, per tant, això és una dificultat, però té l'avantatge que, com que no hi ha un guió escrit ni hi ha un antecedent, tot el que faci, en principi, s'ha de veure bé, que no és el que li ha passat a l'altre, en principi, teòricament, altre càrrec que s'ha anomenat, que és el càrrec de, com la Cathy Ashton, que és la que substitueix la senyora Pesc, però fins ara era el Mr. Pesc, ara la Mrs. Pesc, perquè ens entenguem, tots que, ho he dit, ella té el problema de que, clar, tothom la compara amb... I perquè al Solana li va passar el mateix que al Rampoy ara, no? Que al principi li van donar això, però realment ha fet una acció tan bona que ell ha donat contingut al càrrec.
És a dir,
no?
Solana fins i tot es va construir el personatge,
ell mateix. L'avantatge que diuen de l'Ashton davant d'aquesta dificultat és que ella tindrà dues coses que el Solana no tenia: diners i personal. Sí, diners per actuar i personal.
A veure, qui t'escolti pensarà, bé, no n'han mancat mai de diners ni de personal tampoc a les institucions europees.
No, però bueno, no et pensis tampoc si comparem amb el que pot ser el funcionament, per exemple, d'altres administracions. A vegades comencem a veure que l'europea fa certs miracles, pels diners que té i el personal que té. A més, dir-te una cosa, vull dir, un ajuntament com pot ser el de Madrid o Barcelona, per no dir més de Barcelona, perquè dius, sembla que a Barcelona n'hi hagi molts i altres no, té més funcionaris que les tres institucions de la Unió Europea juntes, entens? D'entrada, però només perquè veiem una mica,
no? un mapa de situació,
mapa.
Ens vindrà molt de gust avui parlar amb dos periodistes de llarg recorregut. Teresa Carreras serà la nostra primera comunicant i no sabem si ha tingut oportunitat Teresa Carreras com a mínim de esgarrapar algunes paraules del discurs de Zapatero aquest matí. Saludem Teresa Carreras. Teresa Carreras, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La Teresa Carreras és presidenta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Ha tingut oportunitat d'escoltar algunes paraules del discurs de Zapatero?
Sí, he escoltat una mica res al començament i realment he vist que es referia al tema de la crisi econòmica.
Vaja.
I a les seves ganes, doncs, de donar-hi alguna solució, d'encarrilar-ho.
No és l'únic, oi, que ho pensa?
No, no és l'únic i a més ell té ell s'ha de fer creïble a Europa. Esperem que aquesta compareixença li serveixi per realment ser creïble, que a mi em sembla, no sé si en Joaquim hi estarà d'acord, però a mi em sembla que és un dels punts febles que té, perquè de ganes de fer coses en té ell i la gent que l'acompanya, el seu equip, però ha de ser creïble Europa, i en una Europa majoritàriament governada pel Partit Popular i per governs populars, ell queda en franca minoria.
Amb això estic d'acord, perquè totes coses, vull dir, la credibilitat a nivell europeu es demostra en fets, i aquí el nostre president sempre fa un ús de la paraula, està molt bé, però després falta sempre aquest acompanyament de fets concrets, no? I podem aquest tema, doncs, com dèiem abans, no podem aportar gaires fets concrets a nivell de com solucionar la crisi, perquè poder aquí nosaltres no som poder els més adequats per fer-ho, i per tant poder això és el que li resta en principi credibilitat en aquest punt. Però jo penso també molt bé, com diu la Teresa, que vull dir que realment ell s'ho creu. A més, jo penso que també és un avantatge per ell aquests 6 mesos per poder, amb aquest, diguem-ne, abanderant la bandera europea, solucionar també els problemes de casa. Jo penso que també és millor això que no està justament ara president la Unió Europea per poder tirar endavant, no? Ara veurem si aquestes paraules hi ha fets, i aquests fets, a més, són positius.
Tot i que des del punt de vista periodístic o del sentit comú, qui ens escolti pot pensar, bé, què es pot fer en 6 mesos? I segona, si a part que Zapatero digui el que diu, necessàriament s'ha de creure allò que diu, perquè si no, malament rai. En 6 mesos, veritablement, es pot certament donar un cop de timó o un redireccionament a aquesta qüestió?
6 mesos es pot encarrilar potser alguna cosa. Realment 6 mesos no són res, tens tota la raó amb això. Però sí que es pot demostrar que tens alguna idea. Entens? Jo penso que serveix bàsicament per això, aquests 6 mesos, per fer la foto, perquè en aquesta cimera, per exemple, de l'11 de febrer, a la qual en Joaquim ha fet referència, doncs és un punt molt important per la presidència espanyola, és un punt molt important per veure exactament com encarrila les coses. 6 mesos no és gaire, però és, sí, la realitat europea, Joaquim, no sé si hi estaràs d'acord, moltes vegades és un seguit de fotos, aquesta és la important per Espanya.
Home, jo crec que, a més, també comencem amb una altra cosa que també el Tractat de Lisboa ens aporta, que és aquest trio de presidència. És a dir, abans passava que es preparaven els programes pensant només en els 6 mesos que presidies. Ara, el nou Tractat de Lisboa ja engega una manera de funcionar que estàs treballant 6 mesos, però en perspectiva de 18. I amb aquest trio de presidències, la d'abans, la de després, i, a més, ara, amb 18 mesos. No? Per tant, en principi, això que deies tu, Teresa, aquestes idees que pot aportar el president Zapatero i tota la gent que hi ha darrere, no? Perquè ell pot dir una sèrie de coses, però després tot l'engranatge ha de funcionar. Doncs, home, en principi han de servir més que poder en altres ocasions, a més perquè poder ara, amb aquest tema concret de la crisi, tothom està amb ganes de fer coses, vull dir, no aquí a l'estat espanyol, sinó a nivell europeu, justament per el que moltes vegades hem comentat de el nou escenari mundial, no? Europa ha de fer els deures i els de fer-ho ràpid.
Jo, si em permets un moment, Joaquim i Vicenç, jo el que vull dir-te és que en aquesta presidència hi veig una mica la il·lusió que jo, que vaig estar 10 anys treballant com a corresponsal de Televisió Espanyola a Brussel·les, i veia en aquella època tan daurada, tan bona, en la qual Felipe González, Kohl, Mitterrand s'ho creien, això d'Europa. Jo penso que hem passat a un estadi on hem tocat fons, en el sentit doncs, que hi havia un escepticisme total. Actualment, les vegades que jo he estat a Brussel·les, perquè veig sovint, doncs, es veuen a la sala de premsa. Abans hi havia, a més, a part de la informació que et donaven, una complicitat amb els periodistes, que ara no hi és. Ara sempre els periodistes estan a la crítica, a la que salta, a interpretar el missatge negatiu, entens?
D'acord, o sigui, com si els polítics veritablement es plantegessin que han de passar un tercer grau davant dels periodistes cada vegada, sí. Però dues coses a partir del que planteja la Teresa Carreras. Una, és clar, acaba d'esmentar uns noms. Fa setmanes amb Joaquim Millán plantejàvem de si Europa ha guanyat caps de govern però ha perdut estadistes. Estadistes en el sentit de figura veritablement transcendental, de persones que agafaven, diguem-ne, els problemes a la seva esquena i se'ls enduien amb ells, i els hem perdut aquesta figura del, diguem-ne, de l'estadista, o Angela Merkel seria en aquest sentit la persona serena, equilibrada, que d'alguna manera respon més a aquell model de polític de poca paraula i de més acció, per dir-ho així.
Home, jo crec que, si em permets, per la meva experiència a Brussel·les...
Per això ho preguntem.
Sí, jo penso que realment ha perdut estadistes. Angela Merkel ara està en una coalició amb els liberals, estava en una coalició abans amb els socialdemòcrates, abans tenia més pes, em semblen a mi, però déu-n'hi-do la sorpresa que ha donat aquesta senyora.
D'acord.
M'entens? Vull dir que a mi em sembla que sí que se la pot considerar una bona estadista, però com aquells, jo penso que no n'hi haurà.
No n'hi haurà. I a partir d'aquí... Tenim ara una Europa de 3 velocitats, l'Europa que està sortint de la crisi, l'Europa que amb prou feines n'està sortint, i l'Europa representada per Grècia, que la Unió Europea haurà de vetllar d'alguna forma per veure si se n'arriba a sortir o no?
Jo penso que sempre tenim una Europa a diferents velocitats, que no cal fixar-nos en aquest detall, perquè sempre existeix una Europa a diferents velocitats, perquè no és el mateix Bulgària, amb la comissària, que no sé si heu parlat d'aquest tema, amb la comissària que acaba de ser reprovada i que ha dimitit, o, per exemple, no sé, Alemanya amb la senyora Merkel, entén? Sempre hi haurà una... Jo el que sí que penso és que Europa fa passos endavant, malauradament pels europeistes, com en aquest cas en Joaquim Millán i jo mateixa, pensem segurament que interpreto bé les seves paraules, doncs de dir, els fa tant a poc, que si els fes una mica més de pressa aniríem potser millor,
La pregunta seria, però, a partir de la vostra experiència, com els pot fer més de pressa si fins ara no us ha pogut fer més de pressa del que us ha pogut fer?
Home, aquí, Joaquim, espero que... A veure que, quina és la teva opinió, però jo penso que transformant moltes coses de la pròpia realitat i del propi funcionament institucional... Jo penso que és a dir, jo penso que els estats són els que manen i s'exigeix molt als estats. El funcionament institucional també hauria de ser molt més àgil, per mi.
Jo penso que, com deies tu molt bé, jo crec que el Tractat de Lisboa en aquests moments ens dona les eines per poder-ho fer. Ara falta dues coses. Una, voluntat, I segona, vull dir, acció. O sigui, ara hem de passar a l'acció. Pensa que per arribar a aquest tractat de Lisboa, que pot agradar més o menys, hem tardat 8 anys. En 8 anys parlàvem d'una Xina, com dèiem l'altre dia en l'altre programa, que emergent, ja veurem i tal, una Xina que ha emergit i a més de quina manera. El món en 8 anys ha pres moltes decisions i nosaltres hem estat només negociant el mètode per treballar internament entre nosaltres. Per tant, jo crec que ara és un moment, com tu m'ho deies, Teresa, d'actuar, no sé si molt de pressa o no, però actuar, hem de començar a prendre decisions perquè Europa ho necessita i la ciutadania europea ho demana, també.
O sigui que és una evidència que hi ha, diguem-ne, un sistema institucional molt burocratitzat, per dir-ho així. I tant.
Home, jo penso, per exemple, que això ho hem vist molt clar amb el tema doncs, de la cimera de Copenhague. Fins ara, Europa, en temes de medi ambient, hi havia, com en diuen en francès, un décalage entre els municipis, com el vostre, que són els que realment han de donar les respostes en primera línia de lluita contra el canvi climàtic. A Brussel·les hi havia doncs, sí, molta teoria, perquè realment n'hi havia molta, potenciar les energies renovables, etc etc. Tot això a un ritme molt lent. Vam començar a parlar fa bastant temps ja del que ja s'ha exposat a Copenhague. Ara, en aquesta cimera, encara que els resultats no hagin estat espectaculars, senyor Fujintao i el senyor Obama han estat allà, s'han reunit i ara ja hi ha un nou líder mundial en el tema del canvi climàtic des de l'òptica política. Vull dir que Europa ha de ser més àgil, crec jo, a l'hora de prendre les decisions. De fet, com diu el Joaquim, anem millorant. El fet de les audicions en el Parlament, el fet de les audicions en el Parlament, el fet de la reprovació de la comissària Geleva, perquè realment no han trobat que sigui una persona idònia per dirigir Europa, penso que dona en el Parlament Europeu uns poders que realment han de ser la cambra de la ciutadania europea, que fins ara li ha costat molt també, molts anys.
O sigui que progressa adequadament, però progressa massa a poc a poc.
Jo crec que molt a poc, no sé, Joaquim, quina és la teva opinió.
Jo crec que el Vicent ho ha dit perfecte, progressa adequadament, però massa a poc, pels temps que corren, a més, jo afegiria. Que poder aquesta metodologia del consens, del diàleg europea, molt tradicional nostre, molt ficada a la nostra cultura social i també política durant molt de temps ha anat bé, però ara, com que els temps que corren van diferents, vull dir, corren justament, i corren massa ràpid, ostres, aquestes metodologies no encaixen perquè anem lents, i llavors aquest és el tema.
És que no sé fins a quin punt la Teresa ho ha definit perfectament el que ha significat Copenhague.
Sí,
una sensació general, diguem-ne, de desencís, afegida a una sensació general de mal organització i afegida a la trobada final de dos líders que, diguem-ne així, in stricto senso, res tenen a veure amb Europa, i Europa ha estat espectadora de la reunió del president dels Estats Units i del president de la Xina per posar-se d'acord a una cosa que ens afecta a tots.
Fent-se aquesta reunió a casa nostra, Copenhague, perquè teòricament anàvem nosaltres amb el cartell de líders mundials del canvi climàtic.
I nosaltres convidats de pedra d'una, diguem-ne...
Amb els deures fets i amb els diners a punt per poder justament trobar solucions, i resulta que al final la foto ha sigut la que deia la Teresa. O sigui, ho ha dit clarament.
D'acord. Ha estat una certa decepció, això? Des del punt de vista d'influència d'Europa, de paper d'Europa.
Home, jo penso que ara depèn, perquè precisament l'altre dia va haver-hi un Consell de Ministres a Sevilla en el qual els europeus doncs, ja es plantejaven bé nosaltres què és el que hem de fer, entens? Han proposat ja una sèrie de mesures per a finals de presidència espanyola per donar-hi un impuls. Si en aquests 6 mesos, veus, això és un dels punts claus que tu, Vicenç, deies, no? Si en aquests 6 mesos es veu un canvi de rumb amb el període de les 3 presidències, segurament que igual es podria canviar alguna cosa i quan es vagi a la pròxima ronda, la ronda de Mèxic, arribar amb algun paper. Espanya i Europa en aquests moments, en relació al tema del canvi climàtic, estan passant uns moments claus. Si perden el tren, l'hauran ja perdut per molt de temps, perquè a partir d'aquí la figura d'Obama i del president xinès serà realment els qui tindran doncs, la primacia del tema de la lluita contra el canvi climàtic.
Ara no sé si dir, Teresa, si posant els peus a terra, ells dos són els que manen el món.
Home, jo penso que déu-n'hi-do, perquè, per exemple, si t'hi fixes, el discurs de l'Obama quan va prendre... És a dir, tothom diu el mateix. És a dir, la Xina és la fàbrica dels Estats Units.
Sí.
I del món,
afegiria. I del món, sí, senyora.
Ja afegiria, i del món. Però bé, però és la fàbrica dels Estats Units. No hi va haver-hi cap, referència directa a la Xina en el discurs d'Obama quan va prendre possessió
del càrrec. Avui fa un any.
Sí, mm-hmm. Quan va acceptar el Premi Nobel de la Pau, per exemple, mm-hmm. en un moment en el qual ell parlava doncs, de respecte als drets humans, la Xina no respecten, entens? No hi va haver-hi cap referència.
Mm-hmm.
Vull dir que, en el fons, jo sí que penso que hi ha uns nous líders que sorgeixen, i a més, no podem oblidar en absolut Brasil, la Índia, el que se'n diu els països BRIC, els països emergents, que també estan ja molt, molt a prop. Mm-hmm. I Europa, si no s'agilitza el seu funcionament, quedarà desfasada. I no sé si amb el senyor Barroso, que ja ens ha demostrat doncs, durant aquesta comissió passada el ritme que no ha agafat en la comissió passada, des del meu punt de vista, no sé què opines tu, Joaquim, però no ha agafat una velocitat de creuer la comissió. No podem repetir el mateix en aquesta pròxima comissió.
Jo crec que amb això tens raó, i per això també és molt important el que tu deies abans, Teresa, del paper del Parlament Europeu en controlar aquesta comissió, en controlar els comissaris, les seves estratègies, i en tot cas aprovar algú que no mereixi la confiança del Parlament, que en el fons, com tu també has esmentat, mm-hmm. és la institució que escollim a la ciutadania i, per tant, que ens representa, no? D'una manera cada vegada més present i inclús en un moment donat protagonista com ara, no? De dir no, aquest ministre que vostè proposa no el volem, no? Canvi.
Una paradoxa exagerada que a vegades havien comentat també amb el propi Joaquim, dona aquella certa sensació que Europa és el bressol dels valors immutables, però el món es regeix moltes vegades per altres coses que, diguem-ne, que no són tan intangibles com els valors. Obama fa valer la sanitat universal, que és un valor que Europa ha posat, diguem-ne, en prioritat per la seva ciutadania, i que la Xina, evidentment, ni ho planteja com molts altres drets, però en canvi el món dona aquella sensació de nou, o molts poden tenir aquella sensació que ho mouen els diners i no tant aquests valors intangibles que Europa ha intentat precisament prioritzar pels seus ciutadans, no?
Mira, fa aproximadament un any i potser una mica més, va venir aquí a Barcelona un exministre francès, Robert Bedrin, que va fer una conferència extraordinària per mi, i una mica resumia això que tu dius, Vicenç, és a dir, realment Europa té uns valors en la base de les seves polítiques. Per això l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya defensa els valors de la integració europea. Com diem això, diem que defensem un model que té valors. Mm. I per això el senyor Bedrin deia, quan la política global, com que estem ara en un món global, es regeixi també per aquests valors i estiguin posats d'una forma equilibrada, serà quan realment podrem parlar d'una potència a una altra potència, perquè ara mateix només el llenguatge que tenen les potències mundials és només l'econòmic.
Mm-hmm.
Entens?
Com gairebé ha estat tota la vida, però gairebé, eh?
Sí, gairebé. Sí, sí.
Una qüestió final, Teresa, perquè llegint de les notes de la PEC que es va crear l'associació fa 21 anys, que creien, en professionals que creien en la divulgació dels valors de la integració europea, com molt bé ens deia la Teresa Carreras. Ahir els representants de socialistes i populars al Parlament d'Estrasburg, en el programa d'en Josep Cuní al matí, deien o tornaven a fer valer que s'ha de fer el possible perquè els ciutadans entenguin el que es fa a les institucions europees. És clar, han passat molts anys i Josep Cuní us deia, bé, aquesta és una cançó que fa molts anys que escoltem. Els periodistes suposo que també fa molts anys que escolteu això, que cal fer el possible perquè els ciutadans d'Europa entenguin el que s'està fent a les institucions europees. Aquesta continua sent, més enllà de l'econòmica i més enllà de les conjuntures actuals, la gran assignatura pendent per a les institucions europees?
Mira, jo et dic una cosa. Dintre d'això que jo et deia que cal que la Unió Europea sigui més àgil, hi ha un dels punts essencials, que és el tema de la comunicació. El llenguatge ha de ser més clar, entens? El llenguatge ha de ser més clar perquè els periodistes doncs, puguin fer la seva feina, contrastar-la i explicar-la. És un dels punts. Jo sí que et dic que no vaig poder seguir el debat d'en Josep Cuní, però segur que hi ha molta gent que pensen que quan les coses són més complicades són més exclusives, entens?
D'acord.
Nosaltres, l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, diem, fa 21 anys que existim i la Unió Europea i fa 26 anys que som europeus, mm-hmm. que ho som tots. És a dir, que aquí tant pot ser soci de l'associació un senyor que estigui a Brussel·les com tu mateix que estàs fent mm-hmm. Ràdio Sitges, o jo mateixa, m'entens? Vull dir que a mi em sembla que hem d'aprendre que el context europeu és un context que ens afecta a tots, que és el nostre context natural, sinó el nostre context natural quin és? La ciutat on vivim, la comunitat autònoma, el govern de Madrid, i a més hem d'aprendre a fer el pas al govern de Brussel·les, uh-huh. entens?
Aquesta frase està lapidària, eh? Com més complicades són les coses, més exclusives.
Home, és que hi ha molta gent que ho creu, això.
No, no, està clar. Hi ha molta gent que suposo que no li agrada massa que marxin de l'àmbit de l'exclusivitat.
I tant.
I per això les compliquen.
I per això les compliquen.
I tant. Jo conec, és que, per posar exemples, jo tenia un dels meus caps que quan estava treballant a Brussel·les que deia... I deia, home, però és que aquesta crònica que fes, és que no s'entén res, la gent li hem d'explicar el que passa, que li afecta cada dia. És igual, mira, així no pensaran que això és una cosa molt complicada. I dintre del món del funcionariat, jo penso que no s'ha de posar tothom en el mateix sac, mm-hmm. perquè, feliçment, doncs, hi ha molts que ja han entès això, però, clar, allà es viu molt bé, a Brussel·les, encara que faci molt de fred, a dintre de les institucions no en fa, m'entens, de fred.
Vols dir que viuen molt bé en aquesta complicació, a vegades, no?
Jo penso que moltes vegades sí.
O sigui que hi ha un punt d'endogàmia en tot això?
Jo penso que sí. Sí. Jo ho he viscut molt com a professional des d'allà, vivint el dia a dia durant 10 anys,
sí.
i em sembla que ho puc afirmar. Suposo que la gent evoluciona i, per tant, no dic que tothom sigui igual, però que hem d'anar traient-nos aquesta endogàmia de sobre per fer de Brussel·les una cosa que sigui tan natural que un periodista de la teva ràdio, entens, estigui fent un tema i se li acudeixi agafar el telèfon i en lloc de trucar a Madrid o a Barcelona mm-hmm. per saber alguna cosa, truqui a Brussel·les per saber quina és la legislació mm-hmm. i que en la seva informació les dues últimes ratlles diguin, doncs no sé, els accidents de camions com aquell que estàvem llegint sí. aquest dematí aquí, doncs les normatives europeus diuen això. Entens?
Uh-huh.
I llavors a mi em sembla que tots tindrem més clara la consciència de que som europeus. Uh-huh. La comunicació és fonamental.
Segurament en la solució a aquesta reflexió final que plantejava Teresa Carreras hi ha bona part de la resolució de molts dels problemes que viu ara les institucions europees respecte als ciutadans a les quals serveixen. Teresa Carreras, gràcies per estar aquí matí nosaltres. Et saluden, Joaquim.
Moltes gràcies, Teresa. Fins la propera.
Adéu,
fins la propera. Adéu-siau.
Ja ens veurem. Gràcies, Vicent.
Adéu-siau. Gràcies a tu.
Adéu, adéu.
És que la frase és molt bona. Com més complicació, més exclusivitat. Doncs és allò, com que és tan complicat, tampoc m'interessa massa ara cercar la terminologia per poder explicar fàcilment.
Allò com més complicat, escolta'm, tranquils, ja ho farem entre Vicenç i jo.
Exactament.
Ja ens, tranquils, deixeu-nos-ho que nosaltres dos, com si fóssim, escolta'm, aquí, molt experts, ja ho farem.
Així mateix.
És allò que passa, aquella frase, no? Dius, ostres, i és veritat, en el fons és veritat, no? I poder, jo crec que les coses han canviat molt.
I probablement també, perquè també és complicat,
No, ho és. Sabíem, la cosa és que neix complicada i un moment donat hi ha un interès perquè segueixi complicada, com tot, I jo crec que ara també les coses han canviat, hi ha una voluntat d'apropar, perquè si no, clar, anem a veure durant un temps, no, la ciutadania tampoc li interessava això de Brussel·les perquè ho desconeixia, perquè no, realment no afectava tant a la seva vida, teòricament.
Uh-huh.
Ara resulta que se'n dona compte que afecta la seva vida, les directives dels serveis, la del foc, la de les... aquesta que pogués ser aquesta... la directiva de les 65 uh-huh. hores, 20. Llavors s'han donat compte que això de Brussel·les, resulta que està aquí i sí que afecta les meves vides. Per tant, ara hi ha una necessitat real d'apropar a Europa i de fer-ho d'una manera, com deia la Teresa, clara, concisa, concreta, que la gent entenedora, no?
Però que tothom recordi, com ens deies, que la directiva del foc es va presentar als estats, que tots els estats podien presentar...
Sí, hi ha un procés.
Podien presentar al·legacions, modificacions, i com no ha fet França, que ha provocat precisament, diguem-ne, una certa controvèrsia allà, perquè l'estat francès ha cregut que no calia, diguem-ne, fer res particularment a l'entorn d'aquesta normativa de foc i sortint els diables de Perpinyà, què farem nosaltres quan aquí sí que veritablement s'ha posat al final fil a l'agulla en d'alguna forma defensar la tradició, l'exclusivitat, la singularitat de les festes.
Però fins a dir que aquí va haver-hi una mica la solució fàcil també a lo complexa, que és donar la culpa a aquell que no es pot defensar. Això!
Europa, això ha sigut culpa d'Europa. I, evidentment, la directiva ve de les institucions europees, però no ve casual. Vull dir, no es fa una directiva, allò que es tanca en 3 en 24 hores i diu ja la podem aprovar demà, que ja la tenim. Hi ha un procés. Jo crec que és important també començar a conèixer aquest procés, que les diverses nivells d'administració que hi participen o hi poden participar tinguin veu, i en aquells temes que afecten en competències, com poden ser les comunitats autònomes, o inclús ara amb el nou Tractat de Lisboa, el principi de socialitat i autonomia local, fins als municipis podran dir la seva en allò que realment al final s'ha de fer tan proper en el territori on digui, escolti'm, ojo el que fan, perquè després jo ho haig d'aplicar a casa meva, no? Per tant, vol dir que s'ha anat guanyant, ha costat un temps, però s'ha anat guanyant. Jo penso que aquests temes, amb tot l'enrenou que hi ha hagut, almenys han servit per ser conscients d'això.
3:15 del matí, us dèiem que avui saludaríem a dos periodistes de llarg recorregut. En Ramon Vilaró va començar l'any 1968 en el món del periodisme. I clar, llegim el diari Madrid. Mare de Déu, que una persona que ja va començar en aquella època, que ha viscut la transició, que està immers com tots ara en el món digital, i hem de suposar que qualsevol discurs a l'any 68 se'n tenia coneixement a la tarda per l'edició de demà, es llegia, i ara resulta que encara no ha acabat de parlar Zapatero, que ja tothom sap què ha dit, què ha deixat de dir, i l'han vist i l'han deixat de veure. Ramon Vilaró, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Ha vist el discurs de Zapatero?
Sí, l'he estat seguint una estona per televisió, i bé, en principi penso que és un discurs molt amb la línia de lo que fan els presidents dels governs o els caps d'estat quan els toca la responsabilitat de ser capdavanters durant 6 mesos de la Unió Europea, però amb unes particularitats. És que, en primer lloc, ningú pot discutir l'europeisme d'Espanya, en general, de l'estat espanyol, per tant, això és positiu. Recordem que hi ha hagut presidències molt més polèmiques i sense anar tan lluny. La de Txèquia, que posava en qüestió el Tractat de Lisboa i fins i tot les essències de la pròpia Unió Europea, i per tant el fet de que el president del govern d'Espanya en aquests moments tingui una posició més aviat dèbil degut a la situació econòmica internacional i en particular a l'impacte d'aquesta crisi socioeconòmica sobre l'estat espanyol, bé, jo penso que és una qüestió conjuntural, no és el millor moment per ocupar aquesta presidència, però tampoc és per esverar-se, sobretot si tenim en compte que Europa s'ha anat fent pas a pas i que Europa és una qüestió de llarg recorregut.
Que li farien... Tenim una certa sensació amb en Joaquim Millán abans de començar aquesta conversa, que quan els presidents espanyols se'n van als Estats Units o se'n van a les institucions europees, hi ha una certa, no sé si dir, sensació implícita de fer el possible per quedar bé a l'hora d'estructurar un discurs. Quan Zapatero va anar als Estats Units i va explicar que l'economia espanyola, etc., se'n podria sortir, o quan ara Zapatero és a les institucions europees i també el discurs de la capacitat, per dir-ho d'alguna forma, d'afrontar la crisi i de sortir-se'n endavant, hi ha una certa, no sé si dir, posada en escena, o veritablement tot respon a una convicció sincera?
Potser patim una mica els efectes d'haver viscut un segle XX, una meitat de segle XX en aquest país, molt dur, com va ser el fet de la Guerra Civil. Això ens ha situat una mica de que sempre sembla que sortim a fora amb una certa recança com de culpabilitat. Això no hauria de ser així. Vull dir, escolta, discutir a veure si som, què és el tema europeu, i som tan europeus com qualsevol altre. I a l'hora d'anar fins i tot als Estats Units, doncs potser caldria recordar que als Estats Units els actuals governants van arribar molt més tard que aquells colonialistes espanyols. No ho sé, tot això seria d'una llarga polèmica, no? Però jo crec de que en el fet concret de que la situació actual en què ens trobem és una situació crítica, repeteixo, però Espanya, com potència intermitja dintre d'aquesta Unió Europea, no té per què anar amb el cap una mica inclinat, ni molt menys. Vull dir, som el que som. I una mica aquesta crisi que a nosaltres ara ens afecta més que el resta d'Europa, Europa també n'és responsable. És a dir, quan aquí fa uns anys tot semblava que anava perfecte, Europa ens mirava com si fóssim el gran miracle espanyol d'una economia que la pròpia Banca Europea i els propis europeus moltes vegades venint aquí fent d'aquesta terra una terra de jubilació perquè els resultava més econòmic, doncs semblava que tot... Ni llavors segurament anàvem tan bé, ni ara potser anem tan malament. Repeteixo, penso que Europa és una qüestió de llarg recorregut. Crec que Espanya en aquests moments té molt a aportar amb qüestions com són les energies renovables, com és el fet de ser un mercat importantíssim, com és el fet de que hi ha sectors de que aquesta crisi els obliga a una reestructuració que sense aquesta crisi poder seguirien mig adormits. És cert que aquesta crisi està portant moltes empreses per davant i l'està patint el ciutadà, sobretot des del punt de vista de l'atur, però les crisis de vegades comporten també fets positius i crec que en conjunt a Espanya aquesta crisi en traurà el profit que cal esperar.
Continua havent-hi Europa, no sé si dir estats amb una certa autoritat implícita, ja que parlàvem d'aquesta necessitat moltes vegades que té Espanya de fer-se valer, de fer-se valer. Fa uns moments conversàvem amb Teresa Carreras i li assenyalàvem si la situació actual ha propiciat d'una forma molt subtil una certa divisió entre els països que estan sortint de la crisi de debò, amb la xifra sobre la taula, els que estan intentant sortir-ne però encara no, o casos com el de Grècia que precisaran d'alguna forma que la Unió Europea vetlli. És cert que encara en aquesta Europa tan gran hi ha estats amb autoritat als quals no se'ls qüestiona en res, perquè històricament ja poden anar amb el cap ben alt.
Europa sempre ha funcionat a diferents velocitats. Jo recordo quan vaig arribar a Brussel·les per primera vegada per quedar-m'hi com corresponsal, com estudiant i corresponsal, aquell juliol del 1968, vaig arribar just el dia 1 quan es feia la primera unió a duanera per productes industrials. Mare en aquells moments Europa també ja funcionava a diferents velocitats, perquè és evident que no es podia comparar el potencial, com no es pot comparar avui, d'una Alemanya i d'una França, amb el que llavors en deien el Benelux, que era pues, Bèlgica, Holanda i Luxemburg.
D'acord, però suposo que Franco mai va anar a Brussel·les ni a Estrasburg.
Evident, per això en patim encara, per això en patim. Segurament si haguéssim tingut una situació normal, és a dir, democràcia, sense haver tingut que viure el trauma de la Guerra Civil, segurament Espanya en aquells moments hauria estat ja un estat membre fundador d'aquesta Unió, a l'any 56. Per tant, les coses ens haurien anat d'una altra manera, seguríssim. Però la història és la que és, no la canviarem, i per venir a la qüestió que em pregunta, sí. Europa sempre ha anat a diferents velocitats, i és evident que un país com Alemanya, amb el seu potencial, amb la seva situació geoestratègica, en el cor mateix d'aquesta Unió Europea, pues, té el paper i l'obligació gairebé de servir de motor, d'impulsor d'aquesta Europa. Nosaltres som perifèria, però som una perifèria en futur. Som una perifèria euromediterrània, una perifèria que tenim una sèrie d'avantatges que hem d'explotar i tenim de veïns, uns veïns del sud de la Mediterrània que ofereixen un potencial social, humà i econòmic importantíssim i que potser estimulant aquest creixement d'aquesta perifèria del sud reequilibrarem en el futur aquesta Europa i a la vegada resoldrem doncs, problemes com els que estem d'alguna manera afrontant ara, com és el problema de la immigració. La gent, si es guanya bé la vida en el seu país, ningú se'n va. I si te'n vas és perquè doncs, tens altres aspiracions a nivell professional o perquè el món s'ha globalitzat i en el fi de comptes és igual el lloc on vius. Lo important és viure més o menys còmode i que pugui tirar endavant una família o complir unes aspiracions. Però jo penso que aquesta Europa a diferents velocitats ha existit sempre. El que estem vivint és un procés de reequilibri dintre dels problemes que podem tenir. Però jo confio en que Espanya, amb el seu conjunt, i per descomptat Catalunya com motor dintre d'aquesta Espanya, amb un estat federal o amb una futura independència, això el futur ens ho decidirà, però tenim una posició geoestratègica importantíssima en quant al Mediterrà i amb el conjunt d'Espanya en quant a Amèrica Llatina.
Així, d'una forma oberta i segurament excessivament simplista, què es pot fer en 6 mesos?
En 6 mesos el que es pot fer és impulsar coses que ja venen donades de per si, com és, d'alguna manera, es critica molt a Zapatero perquè diu que porta idees per superar la crisi quan ell és incapaç de resoldre-les dintre del seu propi país. Què esperava l'opinió pública? Què té que dir Zapatero? Té que dir que m'està molt malament? És evident que s'enganxa en aquesta corrent de dir, escolta, tirem endavant, ja ho sabem que nosaltres tenim més problemes que els alemanys o que els francesos, però és lògic que faci un discurs positiu i d'impulsar aquesta sortida de la crisi. Per tant, Zapatero no farà res més que donar continuïtat a una sèrie de coses que ja venen des d'abans d'aquesta presidència i a la vegada impulsar la de qui el subscrivirà. amb una particularitat molt important, que Zapatero es troba també amb una Unió Europea amb un esquema totalment diferent, perquè per primera vegada hi ha un president, que ens agradarà més o ens agradarà menys, el considerem dèbil o el que sigui, Herman Van Rompuy, que ha estat molt criticat perquè és d'un país petit, perquè és un personatge aparentment gris, però bueno, donem-li un vot de confiança.
Aparentment, aparentment gris...
Jo prefereixo el senyor Herman Van Rompuy com desconegut, per dir-ho així, que el senyor Tony Blair, que ens va fer entrar a nivell europeu amb una guerra preventiva de la qual encara en patim, no? De la mà de José María Aznar i del senyor George Bush. Siguem una mica més tolerants, jo penso, i no esperem, sobretot com ciutadans, de que Europa ens tingui que solucionar els problemes o que ens tingui que solucionar els problemes el govern o la comunitat autonòmica o l'Ajuntament. Escolti, el que hem d'exigir és que la gestió pública funcioni millor, però tots hi hem de posar una mica el coll, perquè si no, no ens en sortirem.
El senyor Rompuy, aparentment gris, per què? Per poc present? Per discret?
No,
per...
em refereixo una mica a tal com va ser rebut, sobretot a nivell, i faig mea culpa com periodista des d'aquest punt de vista, pues perquè va ser una mica ja de rebot, va arribar a la presidència d'un estat com Bèlgica, que és un estat complex, on vaig viure uns anys, i per tant el conec una mica degut a les dues comunitats de valons i flamencs, més tot el conjunt de Brussel·les, però si el senyor Van Rompuy, en comptes d'haver estat president de Bèlgica, hagués estat primer ministre d'Alemanya, segurament la seva acollida hagués estat molt més positiva. Bueno, aquest senyor segur que ens donarà alguna altra sorpresa, i espero que agradables, perquè per primera vegada ha estat el primer a Europa, d'alguna manera, hi ha un interlocutor que parla amb una sola veu. A nivell de relacions externes, la senyora Halston farà més o menys el mateix, i és amb aquesta presidència que es troba també Zapatero. És a dir, Zapatero no és una presidència com la que va fer, per exemple, Sarkozy fa un any, o ha fet altres presidents, que eren una mica els que organitzaven tota aquesta presidència semestral, sinó que en aquests moments és compartida.
Però ara,
jo crec que això és molt positiu per Europa.
Però li demanem al periodista, com a testimoni, amb l'experimentació del dia a dia. A Europa li ha convingut més un president amb una certa personalitat? I ho pregunto des del punt de vista de la ciutadania, de com he rebut, perquè Sarkozy podia ser confós, però tothom tenia al cap que aquest senyor manava alguna cosa a tothom. O li convé més un president que es mogui en la discreció, en l'actuació i sense tanta, diguem-ne, presència pública o mediàtica?
Jo crec que aquesta presència pública i mediàtica l'adquirirà en funció de què és el que farà durant aquest mandat de 2 anys i mig que té per davant. Aleshores, segur que, repeteixo, si posem pel cas que hagués estat candidat en primer lloc i hagués sortit un president, per no tornar amb l'exemple anglès, Felipe González. És evident que té una trajectòria d'europeista perfectament demostrada, és evident que va ser un personatge que va liderar aquest país durant diverses legislatures i que l'imatge potser hagués estat més potent i més poderosa. Però jo no sé per al conjunt d'Europa si ens convé una persona que dongui molts bons titulars o que potser arrenca amb un perfil més discret, més baix, però que jo no tinc cap dubte que anirà creixent.
Home, segurament li diran molts que vivim en un món de titulars, o sigui que no sé què ens convé més, si l'actuació o el titular.
Jo tiro per l'actuació.
Per l'actuació. D'acord.
Encara que ja vendre diaris és bastant difícil.
És per descomptat.
Encara seria més impossible.
En Joaquim volia apuntar.
Sí, però amb això estic d'acord amb en Ramon, que Van Rompuy, com que s'ho ha de guanyar, no és allò que diguis arribo ja de vedet, i per tant una mica com el retiro daurat, miraran, faran durant 2 anys i mig president i tal, que potser hagués estat una opció, però l'opció d'agafar una persona que s'ho ha de guanyar, que a més s'ho ha de guanyar amb l'acció, com deia el Ramon, i després possiblement ja vinguin els titulars, obre unes expectatives d'algú que s'ho ha de treballar, que té ganes. De fet, ja, com dèiem abans, ja ha convocat una reunió per l'11 de febrer, tot just amb el seu nomenament al desembre ja va vindre a veure el senyor Zapatero i va dir, bueno, com volem fer aquesta presidència, quin paper tindré jo, quin paper tindràs tu. És a dir, realment ha començat a treballar, no? I potser encara no veiem aquí, però clar, són poques setmanes,
I jo crec que amb aquest tema, no sé, tinc la sospita que tindrem
sorpreses també,
agradables. Penso jo, tinc aquesta sospita que dic, anirà bé això.
Estic segur, i a més a més, si alguna cosa tenen molt clar els belgues, és el seu paper que juguen dintre d'aquest panorama europeu. No en va, són la seu des del primer dia.
En un minut, i per acomiadar-nos de Ramon Vilaró, a partir també de l'experiència i ben posat els peus a Brussel·les fa 40 anys, ens interessen ara els temes europeus més que abans?
Bé, jo després de Brussel·les vaig anar 5 anys, gairebé 6, de corresponsal als Estats Units. Després vaig estar 4 de corresponsal al Japó. La majoria d'ells sempre per al diari El País. I Europa l'he tinguda present sempre, estés allà on estés exercint la meva corresponsalia. Per què? Perquè Europa la valorem menys quan estem a dintre, per dir-ho així, que no quan es veu des de fora. És a dir, evident que no és una potència com pot ser Estats Units, però per definir-ho d'alguna manera, jo veuria més aviat Estats Units com una potència amb una certa pèrdua d'influència, o si més no, havent-la de compartir, junt amb les noves potències com són Xina, Brasil o Índia, i Europa, dintre del seu conjunt, si mirem la història, ha anat endavant. És a dir, jo recordo sempre, primers dels 70 a Brussel·les, parlàvem d'una cosa que en dèiem la serp europea i les fluctuacions monetàries, i hi havia un senyor que es deia Werner Alemany, que somiàvem que potser un dia hi hauria una moneda europea.
O sigui que en el fons, Ramon...
Això fa 30 anys, i ara ja en fa gairebé 10, que tots anem amb l'euro a la butxaca, amb les seves avantatges i desavantatges, però quan s'analitza fredament amb més aspectes positius que negatius.
Doncs potser d'això n'hem de ser conscients també. Ramon Vilaró, gràcies per estar aquí matint nosaltres. Fins la propera.
Moltes gràcies, Ramon. Fins la propera.
Joaquim, gràcies també a tu.
A vosaltres.
D'aquí un mes, la nostra Hora d'Europa. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.